Camins.
Fa 3 setmanes que hi ha un bonsai a la redacció d'aquesta casa de Ràdio Estel. Un bonsai que va donant voltes, ara en una finestra, ara a la taula de la Mercè Raga, ara sobre la impressora. La cosa és que el primer dia es va dir que era per sortejar-lo entre els treballadors i treballadores de la casa. Però aquest sorteig no arriba mai. Judit, companys d'informatius, qui sigui el responsable o la responsable, us donem una setmana més i si no hi ha sorteig, l'equip de Camins reclamarà la custòdia d'aquest bonsai. Així que, amics oients, no us estranyeu que a l'enquesta del Twitter de Camins Estel, dilluns vinent, diguem quin nom li poseu al bonsai nou de Camins. Aneu pensant noms, per si de cas. Ah, una idea orientativa. El meu gat es diu Sugus, com els caramels. Bon vespre, simpàtic avui, d'aquest dimecres 4 de maig del 2022.
Dia 1 després de...
Mijail Acosta, director de la Fundació Llegat Roca i Pi, que ens va explicar ahir la gran tasca que porten endavant la residència i, en general, la Fundació Roca i Pi a Badalona. I els vam poder felicitar a tots els seus integrants pel centenari.
Avui, per començar els camins...
Tindrem l'esperada visita d'Àngel Miret, la seva columna d'opinió tan particular, tan interessant. Notícies i reflexions diferents, sensibles i alternatives. Sempre ens ve de gust escoltar la seva veu crítica i constructiva.
Continuarem amb...
Dial Mercè, la secció que ens serveix per conèixer el dia a dia de la Basílica de la Mercè de Barcelona. Avui ens atendrà el seu rector, Fermín Delgado Mercedari.
I arribarem a les 9 de la mà de...
El llevat dins la pasta, l'espai de la Pastoral Obrera de Catalunya, que també forma part ara del repertori de podcast de Ràdio Estel. Avui molt interessant, una pinzellada sobre la dura realitat d'El Salvador, amb la visita d'Evelyn Romero Ramos, una activista salvadorenca pels drets humans que coneix i ha patit la lluita en aquest país centreamericà des de dins.
L'enquesta del dia al nostre compte de Twitter, Camins Estel. Avui us preguntem...
Estem molt intrigats, ja veureu. Per qui es classificarà aquesta nit per la final de la Champions? Si el Real Madrid o si serà el Manchester City? És per això que us preguntem. De quina manera guanyarà el Madrid aquesta nit? Teniu 4 possibles respostes per golejada amb un Benzema superstar, de penal injust o totes les anteriors són correctes? La Maria José ens dirà el resultat, com sempre, al final del programa.
I recordeu que també podeu seguir-nos a Instagram al nostre compte Camins Estel i recuperar els nostres continguts a la carta a l'aplicació Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
Doncs ja coneixeu la Macedònia d'avui, molta fruita i, bé, el de temps justets. Som-hi, que comencem!
Amb Ignasi Miranda, Camins.
Àngel Miret, bon vespre, bona nit o bona vesprada, si vols fer un homenatge al nostre estimat Rafa.
Home, i tant, una abraçada fortíssima al Rafa, el trobem molt a faltar, però gràcies a Déu sembla que està en procés de rehabilitació i de recuperació i, per tant, ben aviat estic segur que el tindrem aquí.
I tant, així ho esperem i ho desitgem i, a més, sabem, efectivament, que s'està recuperant prou bé. Una abraçada, Rafa. Bé, ja em va avisar el Rafa que seria complicat preparar-me per aquesta secció i, efectivament, l'equip m'ha escrit aquí els temes que envies habitualment. De fet, tu i jo ja ens coneixem perquè...
Molt.
Les seccions que feies, oi, Àngel, en programes i etapes anteriors de Ràdio Estel no són gaire diferents a aquesta. Bé, si et sembla bé, et llegeixo els títols que portes i miro d'endevinar per on sortiràs. Va, primer, un flash, un soldat que era un nen. Aquest és el tema que planteges. Crec que la cosa pot anar per una situació d'injustícia estructural, vaja.
Doncs mira, és una mica el record, fixa-t'hi quin canvi de ritme, del Pèric, recordeu aquell dibuixant?
Sí, estimat doncs, Pèric, sí.
I tant, el Pèric durant molt de temps portava a les seves vinyetes una frase final que deia "No oblidem Haití". Doncs jo ara estic preocupat aquests dies perquè la guerra d'Ucraïna s'està perllongant, no és la guerra tan breu que tots es havia previst des del punt de vista militar i des del punt de vista humà naturalment, i voldria que no l'oblidéssim. I aleshores, en aquesta tasca meva de no oblidar la guerra d'Ucraïna, m'ha emocionat molt una experiència d'un ciutadà espanyol casat amb una ucraïnesa sortint d'una ciutat encerclada per l'exèrcit rus, i explica ell que durant la sortida, diguem-ne, hi va haver-hi molts controls dels soldats russos. I se li va quedar una imatge. Quina és aquesta imatge? Diu, un soldat rus, la seva cara era d'un nen, va arribar a la finestra del vehicle, em va mirar i em va preguntar, fixa-t'hi bé, dóna'm un somriure perquè em moriré. Això és el que em va dir. Aquest era el flash que jo us volia fer arribar. Un nen vestit de soldat, armat, però que s'acosta amb una persona a la que no coneix i li diu, fes-me un somriure perquè moriré.
Vaja, que em sembla que no necessitem més explicacions, però des d'aquí un record per a totes les societats on hi ha el drama dels nens soldat, no? I aquí podríem esmentar països africans i també llocs com El Salvador, del qual parlarem després al nostre llevat dins la pasta els últims minuts amb un testimoni molt interessant del Salvador. Bé, Àngel, parles també avui, o vols parlar, de l'ordenança de la vergonya. Això em sona a ordenança municipal, l'Ajuntament de Barcelona, potser a Decolau...
No,
va per aquí, no va per aquí, no l'he encertada.
No, ordenança municipal sí, és una ordenança que m'he quedat parat de que encara es puguin fer coses així. Concretament és una ordenança que es diu de convivència cívica, fixa-t'hi la ironia en funció del que ara tot seguit diré, és una ordenança de l'Ajuntament d'Alacant, cal dir, governat per Partit Popular i Ciutadans, que multa amb sancions de fins a 3.000 euros a les persones sense sostre que ocupin espais públics, és a dir, o que demanin almoina o que dormin al carrer. Fixa-t'hi que cada vegada n'hi ha més aquí a Barcelona, per exemple, de gent que amb un raconet posen el seu matalasset, les seves mantes, etc. Suposo que pocs d'ells, o quasi bé cap, per no dir cap, per gust, suposo que tots preferiríem dormir sota un sostre que dormir en un racó o en una oficina de la Caixa. Bé, dic que es diu d'ordenància cívica i el regidor responsable de l'impuls d'aquesta iniciativa tan profundament inhumana i injusta diu, i dic literalment, que aquesta ordenança és justa, útil i solidària per fer d'Alacant una ciutat millor i més segura. És a dir, que ara resulta que els problemes de seguretat d'Alacant són dels pobres aquests que dormen a les cantonades. Bé, problema que afegit a la bestiesa de multar en aquesta gent, en lloc de plantejar reforços socials per treure's de la situació en la que es troben, doncs ja veureu. Les multes arriben als 3.000 euros, recordeu que ho hem dit abans. Si et multen i no pagues, i m'imagino que la major part d'ells no pagaran, per motius obvis, 3.000 euros, què passa? Que apareix com a deutor de l'administració i aleshores no es poden accedir als ajuts socials si apareixes com a deutor de l'administració. Bé, per tant, m'abstinc de fer més comentaris. Només vull dir que hi ha hagut altres grups polítics que han impugnat i denunciat davant del Tribunal Superior del País Valencià i que aquest el Tribunal l'ha admès a tràmit, la denúncia. Per tant, espero que en un proper espai de temps els jutges corregeixin allò que aquests, no els vull qualificar, aquests polítics, entre cometes, de molt baix nivell, han volgut fer traient els pobres per fer una ciutat, diuen ells, millor i més segura.
L'ordenança de la vergonya ha quedat clar. Em sembla que això no és nou, perquè en diversos municipis espanyols s'ha plantejat la prohibició de la indigència. Clar, una cosa és prohibir la indigència, i que també està malament, i una altra multar amb 3.000 euros als qui demanen
el
carrer.
Aquí és ocupació d'espais públics.
Clar, o sigui, va més enllà. Clar.
Una cosa és indigència, vol dir demanar almoina, i l'altra cosa és ocupar espais públics, insisteixo. Si ens passegem per Barcelona, dic per Barcelona, però qualsevol dels nostres oients de Girona, Tarragona, de Valls, o d'on sigui, ben segur, jo que sóc de Barcelona, que trobarem moltíssima gent. Els estudis crec que últimament estaven parlant de més d'un miler de persones a Barcelona que dormen literalment al carrer, més enllà dels que dormen amb entitats socials, refugis municipals, etc.
Tant de bo no s'hagués de plantejar mai aquest debat, perquè això voldria dir que no hi ha aquesta desesperació social.
Aquí està la cosa. Aquest és el tema.
Però no prohibir i no multar, efectivament. Participació de processons a la Setmana Santa és l'altre tema que ens proposa avui Àngel Miret. Aquest crec que l'encerto, eh? Vols felicitar la Pietat Popular perquè la participació ha estat novament alta i novament normal, no?, aquest any?
Doncs mira, sí, perquè són dades que jo miro del CIS i del Centre d'Investigacions de l'Estat, el CSI...
Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, ja ens entenem.
Sí, i així com els oficis, diguem-ne, la participació és francament baixa, la participació als oficis de Setmana Santa, Algunes dades m'han deixat ben parat, eh? Això són dades, insisteixo, d'un institut més o menys oficial, que es pot equivocar, però que per les coses deuen anar més o menys per allà. Doncs mira, es calcula que han participat a processons de Setmana Santa aquest any, insisteixo que són dades, 27 milions i mig de persones, poca broma.
A tot l'estat espanyol.
A tot l'estat espanyol, o sigui, pràcticament la meitat de la població
sí, sí.
Han participat d'una manera o una altra a processons, no sé si a totes, però algunes. A veure, la participació per simpaties polítiques. A veure si adivineu qui són els que participen sempre. O sigui, ara es preguntaven a la gent, vostè quina simpatia política té, i participa sempre a professors o de manera ocasional.
Doncs quin partit?
Mira,
no sé.
El que més, Navarra Suma. Navarra Suma, que és aquell partit
sí.
Navarrès...
Sí, que està format
centre,
per...
De centre-dreta, sí. Moltes vegades coalligat amb el Partit Popular, justament ara estan passant una crisi per aquells dos...
Sí. I amb unió del poble navarrès i Ciutadans,
exacte.
No? Em sembla que es van unir. Sí.
I llavors aquests, el 51% dels votants sempre van a processons i el 30% ocasionalment. Després vindrien per aquest ordre PP, uh-huh. 30, però hi ha molt més per sota, 34,6 i 45,3 ocasionalment, Vox, pràcticament igual que el PP, PSOE, un 15,8 i un 42% que hi participen ocasionalment, i no hi ha les dades de Catalunya, o sigui que no us les puc donar.
Són dades globals d'Espanya, diguéssim.
Sí, i les de Podemos, doncs, home, déu-n'hi-do, m'he quedat també parat, perquè un 10,5% participen sempre en aquestes processons i ocasionalment prop d'un 30%. O sigui que si sumem les dues, pràcticament ens anem un 40% dels votants de Podemos que d'una manera o altra, de forma continuada o ocasional, participen en processons. Per què participa la gent? També ens ho contesta el CIS. Doncs mira, el 30% ho fan per creences religioses, un 21% per tradició, un 14% pel valor artístic, un 19% per són celebracions populars i un 11% per una barreja de motius i de maneres. Bé, això a mi m'induïa moltes reflexions, però no em vull allargar. Per què la gent participa tan activament en aquests actes, diguem-ne, de tradició i de pietat popular, i en canvi aquesta participació baixa molt quan a la participació en els oficis, que ho deia, que ha estat aproximadament del 13% de la població, que més o menys es ve a correspondre bastant als que assisteixen habitualment
a missa
els diumenges.
Quan parlem d'oficis, parlem de celebracions litúrgiques...
Però fixa't quina diferència, tant... 27 sí, sí. milions i mig que han participat, o ocasional o d'una manera o altra, a les processons, i això baixa, o sigui, a 6 milions i escaig en aquells que han participat en els oficis.
Sí.
També l'Església li hauria de fer reflexionar aquestes dades, jo penso que se'ls pot treure molt resultat. De moment em limito a exposar-les i que cadascú faci la lectura que cregui pertinent.
Certament, la pietat popular, les processons, sempre s'han entès, també des de l'Església, especialment en les últimes dècades, com una oportunitat de ser testimonis davant d'aquelles persones que potser estan allunyades, no? Per tant, també això explica...
No, i que, escolta, que jo hi he assistit amb algun aquest any amb pobles de fora de... En el meu cas, de fora de Catalunya, inclús.
Sí.
I conec una mica la sociologia del poble al que em refereixo, que és de la franja, diguem-ne...
A l'Aragó, tocant a Catalunya, diguéssim.
La franja, diguem-ne, la part aragonesa de parla catalana, i veritablement s'hi assisteix amb una enorme pietat, eh? Almenys
sí, sí.
En les que jo he anat no hi ha un esperit, diguem-ne, lúdic, allò de dir, bueno, és que venim aquí a fer broma, eh?
Molt bé. Seguim amb Àngel Miret, amb un quart tema... que té aquest títol, un nou model d'atenció a la gent gran. Bé, no sé per on aniràs, Àngel, però et comento que ahir vam parlar precisament de la Fundació Llegat Roca i Pi, que és una de les entitats que segur que coneixes i que a Catalunya treballa molt amb residències.
De Badalona, suposo.
De Badalona, sí, efectivament, em refereixo a la de Badalona, però sabem que n'hi ha moltes altres, més petites segurament moltes d'elles, en pobles més petits o a Barcelona mateix... I ens van explicar un model molt interessant. Per què ens parles d'un nou model? O simplement ens el proposes, aquest nou model?
Mira, la reflexió és dual. Una, me l'han suggerit dues... Una entitat, que és Sant Egidi,
sí.
I l'altra és el mateix Papa Francesc, que, com sempre, a mi m'acaba emocionant, perquè em sembla que és un home... Que això, a vegades, des del clericalisme, costa d'entendre... que toca de peus a terra i que viu no tancat en aquest món clerical, que tant ha criticat també el Sant Pare.
Sí, el critica constantment, el clericalisme mal entès.
Exacte,
sí.
I que en definitiva te'n dones compte que és un home que ha trepitjat molt carrer.
Sí, el papa està parlant molt sovint últimament de la convivència entre generacions i del respecte
a la gent.
Bé,
aquí vaig a parar.
Aquí vas, oi?
Una de les coses és aquesta que diu que la manera d'honrar les persones que ens han precedit comença per la gent gran, és a dir, i parla fins i tot d'aquests casos espantosos de joves que amb una actitud d'autosuficiència i maligna, diguem-ne, han acabat cremant mantes o apallissant sense sostre d'aquests que abans parlàvem, o fins i tot aquí a Barcelona recordo que no fa massa anys hi va haver un mort amb un caixer d'uns nois que van cremar.
Sí, sí.
Ell diu que, bueno, que això és una cosa horrorosa i recomana, i això crec que és el que és important, no de fugir dels avis, com no solament perquè algú pugui pensar que són una molèstia, sinó inclús per l'aspecte físic, allò de dir... Llavors recomana molt que els pares s'apropin els fills, els infants i els nens petits a la gent gran. I diu, quan l'ancià està malalt, amb el seny una mica perdut, apropeu-lo sempre, que sàpiguen que aquesta és la nostra carn, que aquest és el que ha fet que nosaltres siguem ara i aquí. Bé, doncs, com sempre, insisteixo, m'emociona el Sant Pare, i pel que fa a Sant Egidi, jo fa molt temps que estic també molt obsessionat amb aquest tema de les residències de la gent gran, perquè per motius professionals les he conegut força, i és un model que funciona per un determinat col·lectiu, però que per molts altres no serveix. Sant Egidi ha fet una proposta aquests dies de que la major part d'avis, un percentatge prop del 90%, quan se'ls hi pregunta, tots volen passar els darrers anys de la seva vida a casa. A casa. No en una residència que et dutxen, que et posen al menjar a taula. La gent segueix volent cuinar els seus plats, no que li donin el plat que la residència decida aquell dia que toquen el menú. La gent vol fer el llit i el posar el llençol que li ve de gust. La gent vol mirar el televisor a les hores que li convé, no tot el dia posats en una sala, tots allà, un al costat de l'altre. I, per tant, entre altres coses, Sant Egidi el que proposa és que també l'administració pública, que en aquest moment dedica pràcticament a les mateixes places residencials a les d'assistència a domicili, que això sigui absolutament diferent i que pràcticament hi hagi dues places d'assistència domiciliària de per cadascuna de les que hi ha residencials. Hi ha molts models alternatius. Hi ha aquest model d'assistència a la llar, que per cert va fatal aquí a Catalunya, perquè per determinar una discapacitat en aquest moment, per determinar-la, que és una de les condicions després per poder accedir a una residència, s'està trigant 11 i 12 mesos.
Déu-n'hi-do.
I l'altre és altres models de residència que no passen per aquesta residència absolutament intervinguda en la qual l'avi, a vegades tenim el risc de que se'l tracti com un nen. I no és un nen ni és un infant. És una persona que té algunes dificultats, però que segueix sent una persona adulta, lliure i honorable, com ens ha dit el Sant Pare.
Model per a la gent gran que proposa la comunitat de Sant Egidi. Efectivament, l'altre dia vam presentar aquest model. Una de les coses que deia el responsable de Catalunya, Jaume Castro, és que cal acabar amb la institucionalització i de l'atenció a la gent gran, no?
Clar.
Cal superar-la, vaja. No és que estiguin malament les residències, definició, sinó que això...
Per cert, aprofitem per dir que, per tots aquells que ho vulguin, que la comunitat de Sant Egidi, com fa cada any, ha editat, crec que fa més de 15 anys que el fa.
Sembla que sí.
Ha editat ara el llibre Com quedar-se a casa quan s'és ancià, la qual doncs posa tota la sèrie de recursos que tu pots buscar i obtenir per tal de facilitar aquesta llibertat de vida en el propi domicili.
I anem a un últim tema, cristians sense complexos. Em sembla, Àngel, que el plantejaves la setmana passada i no va donar temps de completar-lo, bé, o fa dues setmanes. Avui tornem a anar justets, però una explicació molt breu.
Sí, rapidíssimament em refereixo a una conferència que va fer el cardenal Salesià Cristóbal López, l'arcabisbe de Rabat, que va parlar de moltes coses molt interessants, però d'aquelles coses que a mi m'agraden molt... que és pregonar l'alegria de l'Evangeli. I, per tant, no complexar-se, fer d'aquesta vivència de fer no una subèrbia, sinó de dir, jo tinc alguna cosa molt valuosa i com sempre que tenim una cosa valuosa o sabem alguna cosa molt interessant o veiem una pel·lícula o un llibre, volem traslladar-lo en aquells que ens estimem i en aquella gent que coneixem, de dir, mira aquesta pel·lícula, mira, doncs, aquesta fe. Ara, això requereix no orgull, però sí ser autèntics. Ser autèntics seguidors de Jesús i seguidors de l'Evangeli. En aquest sentit, encara paguem les conseqüències d'aquesta visió de l'Església a fi al poder, conservadora, de dretes, com dèiem abans, molt clerical, i per tant tot això ens ho hem de desempallegar, ens ho hem de desempallegar del damunt i amb aquesta llibertat evangèlica, diguem, a plantejar aquest model al resta del món.
Potser val la pena recordar que l'Església no ha d'entrar mai en les dretes i les esquerres, perquè no és ni d'un cantó ni de l'altre, però bé, ens entenem amb aquesta terminologia,
entenem,
de vegades
entenem, sí,
polititzada. Àngel Miret, doncs això, cristianisme sense complexos, una església més fidel a l'Evangeli. De vegades això fa pensar, perquè el cristianisme és exigent, però alhora també ha de ser misericordiós, comprensiu, exigent per cadascú individualment, no?
Bueno, jo crec que, insisteixo, que el model és el model de Jesús de l'Evangeli.
Sí, sí.
Jesús a l'Evangeli no és un tou.
No, exacte.
No és un tou. No.
Té unes propostes de màxims i alhora també té el perdó, la misericòrdia. Sí, sí,
sí. Sí, però no... O sigui, a vegades, insisteixo, aquesta visió...
Anquilosada, no?
Sí, no vols dir-li de dretes conservadora, sí, no, temerosa...
Era un comentari,
de l'estatus quo, manteniment, acostament a la gent amb més, més poder. No, avui hi ha aquesta església que surt, aquesta església que s'acosten a aquests que dormen al carrer i que els veu que els regidors del PP i de Ciutadans de Alacant no els hi agraden, els hi fan nosa.
Moltes gràcies un
gràcies
dimecres més, Àngel Miret. Cuida't i fins la propera.
A reveure, i una forta abraçada en el Rafa, si ens escolta.
Sí.
Preguem per ell.
I tant, molt bé. Eh? Amb això acabem aquesta secció, efectivament, pregant pel Rafa. Una pausa i dia al Mercè.
Ràdio Estel. Les veus més interessants de l'actualitat les trobes cada tarda al Punt i Seguit, amb Diana Silva. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, un repàs de la informació del dia perquè no et quedi res al tinter. Punt i Seguit, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, amb Diana Silva a Ràdio Estel.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com. Camins.
La libertad de prensa pues también está muy débil y en un mal estado realmente.
La bona vesprada.
Muchas gracias.
No, gràcies a tu, que avui has mostrat que aquí pots tenir llibertat de premsa.
A Ràdio Estel. Dial Mercè.
Un minut i mig i seran 9:15. Ens acompanya des de l'altra banda del fil telefònic, però amb la mateixa proximitat de sempre, el rector de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè, patrona de Barcelona, el mercedari Fermín Delgado. Pare Fermín, bon vespre.
Què tal? Com estem, Miranda?
Moltes gràcies, Delgado. Com anem? Semblem d'un equip de futbol, oi? O del col·legi.
Pues
molt bé.
De la basílica que acabo de cerrar ara mismo.
Sí.
Y bueno, pues aquí estoy puntual y presto para dar las explicaciones que se me exigen y sean oportunas. Encantadísimo de la vida de estar con nuestros amigos de Radio Estel en este programa de Camins. De Dia
Exacte. Avui no tenim la Mònica Pedrol i, com saps, tampoc tenim el Rafa Sanahuja, que gràcies a Déu s'està recuperant molt bé i, per tant, aviat el tindrem aquí, si Déu vol.
Exactamente, eso quería decir, que un abrazo muy fuerte a Rafa, que seguro que nos está escuchando y que le tenemos muy en cuenta, ¿eh? Pedimos por él todos los días.
I tant.
Pronto, bien, y está ahí al pie del cañón.
Doncs abans ens ho acaba de recordar Àngel Miret i sempre li recordem també personalment a ell, que preguem per ell. Bé, padre Fermín Delgado, has dit que has tancat les portes de l'església per raons logístiques, però ara et fas església en sortida gràcies a la sintonia de Ràdio Estel i explicaràs moltes coses. Què ens proposes avui, padre Fermín?
En Ràdio Estel estamos a miércoles y mañana será jueves, Dios mediante,
sí.
Y a las 11:30 de la mañana, todos los jueves, hemos recomenzado las visitas guiadas a la Basílica con un gran profesional y excepcional guía, que es el Jaume Saladrigas.
Sí.
Y bueno, todas aquellas personas que tengan esa curiosidad por saber los misterios, los secretos de la Basílica de la Merced, su historia, las anécdotas, lo que significa pues cada símbolo, cada cosa que aparece en la basílica, pues tiene la ocasión, por un módico donativo, que son 5 euros, que ya ves, eso es un café y un croissant prácticamente, pues bueno, pues puedes estar una hora o a veces incluso hasta más tiempo, porque si el guía ve que hay interés por parte de los que desean seguir la visita, pues bueno, en la última creo que fue de una hora y media. Y bueno, se lo pasaron bomba.
Molt bé.
Al Rafa, al Jaume Saladrigas, que realmente es un excepcional guía y que despierta siempre la curiosidad de los que están en la visita.
Doncs molt bé.
Ir poco a poco y en principio pues todos los jueves a las 11:30, un día a la semana, pues bueno, porque nos llamaban personas que estaban inquietas, ¿no? Y que decían, pues bueno, ¿cuándo serán las visitas guiadas que de tan buen recuerdo dejaron entonces, antes de la pandemia? Pues bueno, poco a poco estamos eso, retomando el ritmo normal de los acontecimientos, ¿verdad?
Molt bé, doncs amb Jaume Saladrigas, demà pot ser... Sí,
a dos quarts de 12, a les 11:30.
Molt bé.
Pues, esa ocasión es excepcional para conocer la Basílica a fondo, con todos sus misterios, sus secretos, como he dicho antes, y sobre todo su historia, que es mucha, ¿eh?
Fantàstic.
Es una iglesia que no es muy grande, pero tiene muchas cosas que explicar y que decir.
I tant.
Mira, mañana, precisamente, sí, es el día 5 de mayo, pues bueno, la Hermandad de la Merced pues celebra su misa anual de incorporación de nuevos hermanos, ¿no? De nuevos miembros de la Germandad.
Molt bé.
Será a las 7 de la tarde, será la misa presidida por el vicario general, Mosén Emili Gil, y también concelebrará, pues bueno, estará el padre Joaquín Millán, mercedario, estará Mosén Francesc Tort y estará Mosén Alfred Sabaté. Estos dos últimos formarán parte de la familia de la Hermandad, se incorporarán. Así que, bueno, pues es una misa jovial, precisamente en vísperas del día de San Pedro Nolasco, que será el viernes día 6 de mayo, en el que celebraremos la misa de 7 de la tarde, pues con toda la solemnidad posible y todo el esplendor, porque, en fin, es la fiesta del fundador de la Orden de la Merced.
Es claro, es claro.
Un religioso que no era sacerdote, era hermano.
Sí.
Pero que, bueno, dejó una profunda impronta en la sociedad de su época, especialmente en la barcelonesa, porque no hay que olvidar que la Orden de la Merced es la única orden, no hablo de congregaciones ni otro tipo de familias religiosas, sino que es la única orden religiosa fundada en Barcelona.
Sí. L'any 1218, precisament.
Ahí está.
Fa poc es va complir el 8è centenari.
Exactamente, que ha sido motivo pues de celebración y de alegría, ¿no? Y bueno, pedimos al Señor que ojalá pues que conceda muchos años de vida a esta familia religiosa, que intenta, bueno, pues dentro de su sencillez y de los medios que tiene, que a veces son escasos, pues de ayudar a los más pobres entre los pobres, especialmente a los marginados, a los que están en la cárcel, a sus familias, prevenir la delincuencia juvenil. Trabajamos en barrios pobres, ayudamos pues también a mucha gente que vive en la calle. En la Basílica tenemos las luchas, ¿no? Pero estamos en esa campaña de Cáritas de recogida de mudas, evidentemente son nuevas, ¿no? Por estrenar. Entonces las personas que ayudan pues vienen aquí con su paquetito, pues eso, pues para las mudas que damos a las personas que los lunes y los viernes por las mañanas pues se usan la ducha de la basílica. Y ahora en verano seguramente ampliaremos el día, pues añadimos un día más, miércoles también, lunes, miércoles y viernes, ¿no?
Molt bé.
I,
doncs,
bueno, pues
l'exercici de la caritat molt molt necessari a totes les obres de l'església, a les parròquies particularment i en aquest cas a la Basílica de la Mercè. Doncs recordem Sant Pere Nolasc, divendres el 6 de maig, amb permís de la Mare de Déu de la Mercè, és el sant més important, no? Després de la Mare de Déu.
Exactament, ahí tenemos un retablo también en la basílica para que aprendamos un poquitín de él en esa manera de entregarse a los demás. Y quien venga a la misa, que será a las 7 de la tarde, cuando terminemos nos iremos a la capilla superior, que prepararemos adecuadamente, la capilla del descenso, así es como se la llama, porque había un cuadro muy grande del descendimiento de Cristo de la Cruz.
Molt bé.
Y entonces pues lo celebraremos pues bueno, con alegría, una copita de cava, un vinito, algún refresco, un bocadillito, en fin, para celebrar la alegría del momento, ¿no? Y ya en vísperas de nuestra partida, del 9 al 14, a Francia, porque nos vamos con los que quieren venir, ¿no?, de la Basílica, que ya están inscritos, de peregrinación a la Capilla de la Medalla Milagrosa.
Uh-huh.
Y será la próxima semana, de lunes a sábado,
sí.
Iremos a Rocamadour, al Santuario de Rocamadour, iremos a París, evidentemente, visitaremos y celebraremos la Eucaristía en la Capilla de la Medalla Milagrosa, con Catalina Labouré, con Luisa Marillá, que están ahí las dos religiosas, enterradas en esa capilla con sus cuerpos incorruptos. Visitaremos Nevers, donde Santa Bernadette Subirú pues bueno, pues hizo su vida religiosa como monja, ¿no? Y donde sí. Está enterrada con su cuerpo también incorrupto, visitaremos Ars, a Sant Joan Maria Vianney.
Efectivament, el sant capellà d'Ars, sí.
Ahí está, no hay que olvidar que parece que en fin, es que este hombre era tan sencillo que de la nada, pues mira, cada año más de 500.000 de peregrinos visitan su santuario.
Molt bé.
Especialmente sacerdotes que pedimos que, en fin, que el Señor nos ayude a mantenernos como Dios manda.
És una mica el patró universal dels sacerdots, podem dir. Sant Joan Maria Vianney, doncs, per tant, un viatge molt complet per França, al nord, a París,
i
de dilluns vinent a dissabte. Doncs a veure si els que van, perquè ja estan tancades, lògicament, les inscripcions,
sí,
ens poden explicar moltes coses d'aquest
pelegrinatge. No et preocupes, que en el próximo día al Mercè os pondremos al tanto.
Fantàstic.
De nuestras aventuras, anécdotas,
i tant.
Lo pondremos bien.
Així serà. Ens queda mig minut, no sé si vols proposar algun tema més, alguna proposta més.
Sí, el día 19 de mayo tenemos otro acontecimiento, pues bueno, pues que es el cruzamiento de los miembros del Real Cuerpo de la Nobleza, que desde hace muchos años no vienen a la Basílica y este año harán el cruzamiento, que es la incorporación de nuevos miembros en la Basílica, y será el día 19 de mayo, creo que es jueves, a las 6:30 de la tarde. Y bueno, pues
molt bé.
Es una manera también de prestar atención a este colectivo, pues que pide volver un poco a sus orígenes, que estaba en la Basílica de la Merced y tiene hasta su capilla propia, ¿no? O sea que, bueno, pues estamos contentos, ¿no?
I tant, no para d'oferir activitats a la Basílica de la Mercè, evidentment cada dia amb les portes obertes al pelegrinatge, perquè precisament perquè és santuari, és un lloc de pelegrinatge, pot anar qui vulgui, des de Barcelona mateix o des d'altres.
Hace poquito vino un grupo de Eslovenia a celebrar l'Eucaristia y
nos
atendimos con mucho cariño y se fueron muy contentos.
Molt bé.
Cualquier grupo, cualquier colectivo de aquí o de cualquier sitio en la Basílica tienen su casa, que lo sepan de verdad.
Padre Fermín Delgado, rector de la Basílica de la Mercè, una abraçada, gràcies.
Un abrazo y muchos abrazos también a los oyentes, que tanto nos quieren. Un abrazo.
Adéu-siau. De seguida, llevat dins la pasta.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Sabies que el teu organisme nota el canvi d'estació? Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. Aquesta primavera pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i demana Dinafen Plus o Dinafen Infantil a Laboratorios Maen Punes o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix la teva gamma Dinafen ja. I per ser oient de Ràdio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Consulta les bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punes.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Amb Ignasi Miranda.
Com ha anat el cap de setmana? Que la setmana passada vas comentar que anaves a Montserrat, oi?
Sí, molt bé. La veritat és que molt bé. Ja saps que Montserrat mai decep.
Camins.
Ràdio Estel.
Que déu-n'hi-do el cost de passar-hi la nit, el sopar, l'aparcament, etc. Les coques, etc.
Expliquem històries. Llevat dins la pasta.
Arribem a l'equador de la setmana de camins i és el moment de Llevat dins la pasta, un espai que porten endavant des de la Pastoral Obrera de Catalunya i que es posa en marxa cada setmana per mirar d'aprofundir en una realitat que ens toca a tots, de molt a prop, la del món del treball. I la persona que normalment ens ajuda a fer realitat el Llevat és l'Àngela Rodríguez. Aquesta setmana, però, no hi pot ser tampoc l'Àngela, així que fem el Llevat tot desitjant que l'Àngela pugui incorporar-se ben aviat. En canvi, comptem amb la col·laboració de la nostra companya d'informatius, Carla Boigas. Bon vespre, Carla.
Bona vesprada, Ignasi.
On podem recuperar els programes, primer de tot?
Els podeu trobar a la secció Ràdio a la Carta del web radioestel.cat i a la plataforma iVox. A més, hem incorporat aquesta secció al Llevat dins la pasta, al menú de podcast de la casa, els podcasts de Ràdio Estel, que ja saps, no te'ls acabes.
Fa unes setmanes, per aquest espai llevat dins la pasta, va passar un membre dels comitès Òscar Romero, Jordi Soriano, arran de la visita que ell mateix amb altres persones havia fet formant una delegació a El Salvador per la beatificació de Rutilio Grande. Avui, aprofitant que és el nostre país participant en les jornades Les ferides obertes a El Salvador, veritat, justícia i reparació, com també en altres activitats, hem convidat al programa, a aquesta secció Llevat dins la pasta, Evelyn Romero Ramos. Carla, qui és l'Evelyn?
Aquesta activista salvadorenca pels drets humans de jove va conviure en primera línia amb els milers de persones desplaçades per la guerra a Morazán i que es van refugiar al seu poble natal, Villa El Rosario. Això la va motivar a incorporar-se als fronts de lluita revolucionària a Morazán a la dècada dels anys 80 i es va integrar aquest procés com a agent de pastoral, atenent tant a combatents com a la població civil actualment. És membre de la directiva i fundadora de la Red Ciudadana de Mujeres de Morazán i amb ella volem conèixer una mica més la vida dels treballadors d'El Salvador i, en particular, de les dones. Recordem que la societat salvadorenca té un dels índexs de violència i homicidis més grans de tot el món.
Saludem ja a Evelyn Romero. Bona tarda, benvinguda a Ràdio Estel i gràcies per haver vingut a acompanyar-nos, Evelyn.
Muy buenas tardes. Agradecer a la radio por hacerme esta invitación para compartir nuestras experiencias desde ese pueblito que se llama El Salvador de América Central. Y así es que aquí estamos para compartir.
Muy conocido El Salvador por acontecimientos muy tristes en las últimas décadas, como todos sabemos. Perfecto. El asesinato de San Oscar Romero en 1980, el de los 6 jesuitas españoles, una cocinera y una y su hija, 1989, y todo lo que ha sido pues una terrible espiral de violencia. Pero bueno, vamos a un poco a lo que nos ocupa hoy. Evelyn, usted es una activista defensora de los derechos humanos que nace en una familia de cultura tradicional y conservadora. ¿Quién le transmitió a usted esta sensibilidad social? ¿Usted fue catequista, por ejemplo? ¿Qué papel tuvo la fe en su infancia y en su juventud?
Venimos de una familia muy, muy religiosa en la que a mis 13 años ya me había incorporado concretamente a la catequesis de niños y niñas en mi pueblo natal, ¿verdad? Y es así como voy adquiriendo precisamente de mi madre valores de solidaridad, valores del compartir en comunidad y de ir construyendo una nueva visión también de ser cristiana y de ser ciudadana en mi país.
30 años después del final de la guerra civil en El Salvador y la firma de los acuerdos de paz, las heridas siguen abiertas en su país, como indican las jornadas en las que usted ha participado y en las que ha expresado, por ejemplo, la idea de que la justicia es la respuesta que requieren los pisoteados y humillados de la historia, así lo dijo. ¿Y por qué todo esto?
Bueno, pues realmente venimos, para hablar de esto es bueno también contextualizar que venimos de una historia de oligarquías que se han enquistado históricamente en nuestro país y que durante toda nuestra historia siempre hemos venido con gobiernos dictatoriales, autoritarios y militaristas desde la época de el general Maximiliano Hernández Martínez, que fue presidente en los años 30 al 44. Venimos con esa historia donde el pueblo salvadoreño no se ha quedado sumido en la opresión, sino que siempre han habido levantamientos por su liberación, por exigir justicia, por exigir una vida digna a la cual tenemos derechos todos y todas los humanos de este mundo. Y es así como se da en los últimos 30, 40 años el levantamiento en los años 80 para poder lograr ese proceso histórico de liberación de un pueblo que toma conciencia desde, por ejemplo, mi testimonio desde la zona norte de Morazán, que es un departamento de los históricamente discriminado, excluido de todos los programas del Estado, es donde se levanta una conciencia desde la fe de la situación social de injusticia injusticia que vivía nuestro país.
Sí, por tanto, teniendo en cuenta que esto viene de lejos, las heridas son muy difícil de cerrar, ¿no?
Así es. Realmente, con la historia que tuvimos de aplastamiento, de callar a sangre y metralla, estas aspiraciones de justicia ha sido muy alto en El Salvador, cerca de más de 80,000 asesinados por querer la libertad, por querer la justicia, y entre ellos, como muy bien lo decíamos al inicio, personajes tan impactantes a nivel mundial y que denunciaron con toda su fuerza la defensa de los pobres en mi país, como el caso de nuestro San Romero de América y de una veintena de sacerdotes. Somos un pueblo martirial desde esa visión también de la fe, y bueno, las respuestas han sido siempre de injusticia, porque no ha habido justicia para las víctimas. Sigue abiertas estas, como bien lo dijera Eduardo Galeano, las venas abiertas de América Latina son las venas abiertas de mi pueblo, El Salvador.
Avui ens acompanya aquí en aquesta secció Llevat dins la pasta, a camins a Radio Estel, l'activista salvadorenca Evelyn Romero Ramos. ¿Cuáles son, Evelyn, las principales violaciones de derechos humanos que se viven en su país ahora, y en particular, las mujeres son respetadas?
Bueno, desde una visión del sistema patriarcal, nosotros sentimos que históricamente en mi país somos el 53% de mujeres de la población femenina en mi país, y en mi departamento de Morazán, que es donde concretamente trabaja la Red Ciudadana de Mujeres de Morazán, y es precisamente para exigir la negación de tantos derechos, de derechos elementales para vivir, como es el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud inclusive, pero sobre todo también hay un azote muy fuerte en contra de las mujeres, como es la violencia de género, la violencia machista, que eso se da a nivel mundial, pero principalmente también en nuestras tierras, en nuestra zona de Morazán. Son estadísticas muy grandes que tenemos en El Salvador, de 300 feminicidios al año. Es una situación que nos habla mucho de esta violación a los derechos, de manera especial el derecho a una vida libre de violencia.
Vostè forma part d'una comunitat eclesial de base que porta el nom de Segundo Montes, un dels jesuïtes assassinats a la Universitat Centreamericana. Sigue la impunitat de los autores materiales e intelectuales d'aquella massacre? Y por otro lado, ¿cómo mantienen vivo el legado de Segundo Montes? Doble pregunta.
Así es.
Pues creo que ahora hay un proceso abierto en El Salvador, ¿no? Sobre el asesinato del 89.
Vive en la impunidad, y precisamente en este país se llevó a cabo también el juicio de el general Montano, ¿verdad? Que fue enjuiciado en este país, gracias a Dios, porque en El Salvador esa parte todavía es una deuda pendiente con toda la matanza de los jesuitas que se realizó.
Cierto, recordemos, única condemna a Espanya a un dels acusats per aquella massacre
correcto.
De 1989.
Nosotras seguimos haciendo memoria de no solamente del padre Segundo Montes, que así se llama la comunidad, sino también la memoria de todos los mártires, y también el seguir ese legado que Monseñor Romero y toda nuestra iglesia, con esa visión de evangelización liberadora, continuamos haciendo resistencia, y digo haciendo resistencia porque también estamos a la par de una iglesia, institución, que no quiere reconocer concretamente este trabajo liberador que hacemos desde la CEPS. Es diferente la iglesia institución que estamos viviéndolo quizás 40 años atrás ahora, no con aquella visión con la que vivió Monseñor Romero, con una opción preferencial por los pobres, y desde ese legado que nosotras seguimos como siendo el fermento en medio de la masa, ese fermento que vaya despertando conciencia ciudadana, conciencia humana, conciencia cristiana, y desde ese compromiso de la fe poder responder al momento histórico que vivimos y que nos lleva a seguir luchando, a seguir construyendo y exigiendo los derechos humanos en ese país.
De hecho, el hecho de que sea Santo Óscar Romero también es un signo de comunión, ¿no? Entre esas dos iglesias que usted dice que a veces han caminado por separado, pero que vienen de Jesucristo, del mismo fundador.
Así es lo que tratamos pues de rescatar ese legado también de Jesús de Nazaret, ¿verdad? Un Jesús histórico que nos motiva, que nos lanza, que nos inspira a construir el reino de Dios para empezar aquí en la tierra. Es decir, donde no haya justicia, luchar por la justicia, donde no haya paz, luchar por esa paz, pero no una paz como no, muchas veces se nos dice, la paz de los cementerios, la paz del silencio, la paz de la opresión, sino esa paz que nos permita disfrutar de una vida digna.
En el día a día de los salvadoreños se vive, Evelyn, violencia directa, pero también estructural. ¿Cómo nos lo explicaría un poco brevemente?
Bueno, la violencia estructural, como lo había explicado anteriormente, tiene su contexto histórico.
Sí, sí, pero ha habido violencia con regímenes.
Pero desde... igual, vamos en retroceso nuevamente con los nuevos gobiernos que van apareciendo y con el nuevo gobierno concretamente, es un retroceso de manera especial a los derechos humanos. En el tema de derechos humanos, sobre todo en este momento que se está implementando una guerra contra pandillas, que es un fenómeno que venimos arrastrando desde más de 30 años y que se ha profundizado de una manera indetenible, podríamos decir, se está lanzando lo que otros gobiernos también anteriores lanzaron, como la mano dura, la mano súper dura, y en este querer atrapar a las pandillas del Salvador, que ya llevamos 22,000 prisioneros, en esos 22,000 también van jóvenes que están siendo estigmatizados por un tatuaje, o porque se parece, o porque es pariente de un pandillero también. Entonces vemos que ahí la violación de derechos humanos se está dando y también se está cortando la libre expresión de las organizaciones que están ahorita al frente de los derechos humanos.
Sí, y la respuesta del Estado a esta violencia a nivel militar y judicial, ¿cuál es? ¿Los defensores de los derechos humanos como usted también son perseguidos?
Así es, o sea, toda persona que no está de acuerdo con algunas acciones injustas que se está cometiendo es señal de persecución. Las ONG, los organismos, de manera especial los organismos que defienden los derechos humanos en El Salvador, son vistos como defensores de pandillas. Es decir, se nos compara prácticamente como criminales.
Sí, Evelyn Romero, abordar las causas de la violencia es una de las claves para desactivarla. Sabemos que usted, junto con otras lideresas comunitarias, promueve el proyecto Prevención de las Violencias desde una perspectiva feminista y comunitaria en Morazán. Brevemente, ¿qué consiste y qué resultados está aportando esto?
Bueno, nosotras lo vemos desde el punto de vista de procesos, no tanto de proyectos en sí, sino esto es desmontar una visión del sistema patriarcal en donde a la mujer se ha colocado como raza de segunda categoría. En nuestros pueblos, de manera especial, la mujer rural, la concepción es que ha venido a este mundo nada más a tener hijos, a cuidar el compañero de vida, a cuidar los animales y a cuidar la casa. Entonces, se niega prácticamente, en esa concepción se niegan todos los derechos que como seres humanos y como mujeres tenemos en el mundo, en esta tierra. Entonces, nuestra labor es de hacer conciencia de los derechos que muchas veces ni las mismas mujeres son conscientes de los derechos y piensan que como se nos ha trasladado desde el sistema patriarcal a través de la religión, a través del sistema educativo, a través de los medios de comunicación que hemos venido precisamente para esos roles y estereotipos, no aspiramos a nuestros desarrollos. Entonces, nuestra labor precisamente es dar a conocer todos los derechos por los cuales tenemos los seres humanos y poder emprender procesos de organización para la exigencia de estos derechos y lograr desarrollarnos como mujeres, como otra persona más en nuestro país.
Y para ir terminando ya, en medio de este panorama, ¿qué signos de esperanza encuentra y que la ayudan a persistir?
Bueno, este trabajo que sí si bien es cierto, como lo expliqué, es un proceso en el que poco a poco las mujeres van despertando su conciencia, van ejerciendo su ciudadanía, van planteando propuestas de incidencia ciudadana a los gobiernos locales, a los gobiernos nacionales, para la exigencia de su gobierno, de manera especial también la violencia que se empieza ya a denunciar ante los juzgados, aunque tenemos un sistema judicial que no nos está respondiendo realmente ante nuestras peticiones, pero seguimos insistiendo en la fuerza organizativa del movimiento feminista en Morazán.
Movimiento feminista, movimiento por la paz, la iglesia que quiere ser, como decía San Óscar Romero, voz de los sin voz, ¿no? Incluso estimular esa conciencia que Romero decía, dirigiéndose incluso a los militares, pidiéndoles que no obedecieran órdenes, por ejemplo. Eso le costó la vida a Romero, en definitiva. En fin, muchas cosas podríamos decir. Ens quedem amb ganes avui a llevar dins la pasta, en què també volem ser veu dels qui no tenen veu, porque también ahora no hay esa guerra abierta que existía hace 30 y 40 años en El Salvador, con lo cual también hay una base un poco más esperanzadora, quiero decir.
Se puede respirar, sin embargo, esta otra guerra contra pandillas no deja de mantener a un pueblo muy inquieto, muy preocupado, porque son cantidades, lleva ya 22.000 prisioneros de pandillas, pero en cuenta, como dije, se han ido personas de la población, jóvenes de la población que bueno, se han afectado sus derechos.
Un plaer comptar avui amb Evelyn Romero Ramos, activista salvadorenca pels drets humans. Porta ja uns dies a Barcelona, oi? I s'estarà uns dies més encara, no? Quan vuelve a su país?
Sí, regreso el sábado 7, ¿verdad? Sábado. Termino el viernes allá en Terrassa para muy compartir bien con las mujeres.
Pues allá. Que vaya muy bien y encantado de haberla tenido con nosotros. Un abrazo.
Muy bien. Muchas gracias por la oportunidad.
Un dels nostres objectius a Llevat dins la pasta és fer-vos descobrir o redescobrir el pensament social de l'Església, també, a través d'un compendi de textos creats al llarg de la història que expressen el pensament eclesial sobre les diferents realitats humanes i socials que s'han anat plantejant a la llum de l'Evangeli. Avui, Carla, hem escollit el document La justícia en el món, resultant del Sínode Mundial de Bisbes de Roma de l'any 1971.
L'Església va rebre de Crist la missió de predicar el missatge evangèlic que conté la crida a tota persona a convertir-se del pecat a l'amor del Pare, a la fraternitat universal i, per tant, a l'exigència de justícia en el món. Aquesta és la raó per la qual l'Església té el dret, més encara el deure, de proclamar la justícia en el camp social, nacional i internacional, així com de denunciar situacions d'injustícia quan ho demanen els drets fonamentals de la persona i la seva mateixa salvació.
I per als qui us heu quedat amb ganes d'aprofundir en la matèria, us deixem també un parell de recursos que us ajudaran a reflexionar i a actuar.
Los muertos y el periodista d'Òscar Martínez, periodista del Faro, un llibre de l'editorial Anagrama que ens connecta amb la dura i violenta realitat del Salvador. A més, ens convida a reflexionar sobre l'ètica i el sentit últim dels mitjans de comunicació.
I també us proposem una pel·lícula ben recent, Llegaron de noche, un llargmetratge d'Imanol Uribe, estrenada recentment sobre l'assassinat dels jesuïtes de la Universitat Centroamericana José Simeón Cañas del Salvador.
I finalment un documental, El Salvador, 28 anys després, de Jordi Oriola. El podeu trobar fàcilment a YouTube.
I acabem amb un apunt d'agenda.
Exposició Tejedoras de Memoria en los Campamentos de Refugiados del Museu de la Palabra y la Imagen, al MUPI. Fins al dia 15 de maig es podrà visitar l'Ateneu de Fabricació de Gràcia al carrer Perill número 8.
Fins aquí el Llevat dins la pasta, un programa impulsat pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Gràcies, Carla. Ens podeu escriure per fer suggeriments o aportacions a l'adreça electrònica camins@radioestel.cat. Fins aquí, Llevat dins la pasta. Maria José Mendoza, bon vespre. Què diu l'enquesta d'avui?
Bona vesprada. De quina manera guanyarà el Madrid aquesta nit? Per golejada, Benzema superstar, penal injust o totes les anteriors, que ha sigut la guanyadora amb el 50%?
Sí, totes les anteriors. O sigui, que guanyarà de penal injust, amb Benzema estrella, per golejada...
Exactament, per tot
incomprensible,
això.
Incomprensible, tot plegat. Bé, sí. Doncs gràcies, Maria José, que vagi molt bé.
A tu sempre.
Nou capítol, finiquitat de camins amb un equip que ja ha marxat. M'he quedat sol perquè aquests ja estan al bar amb la bufanda del Manchester City, ara que no ens sent ningú. El germà lleig de Carlos Tevez, Ferran Capdevila, a la producció. Diuen a l'Hospitalet, per allò de la connexió britànica, que de vegades condueix per l'esquerra, Maria José Mendoza, a les regnes de les xarxes socials. I la clau de tot plegat, Paula Moreno, a les vies de so i al muntatge musical. Salutació especial als qui ens escolteu a la repetició de les 6 del matí. I una altra salutació als qui ens seguiu en directe. Us deixem amb Carla i Pere i amb el butlletí informatiu. Demà nous continguts. Nova Macedònia, ho tornarem a fer. Què farem, Maria José?
Farem camins, seguiu-nos!
Cuideu-vos, adeu-siau!